Aquest diumenge, allà a Teatre Neu Club Pollença, podreu veure 7 maneres de ser Hamlet, interpretat per en Josep Pere Peiró. És a les 7 i mitja, no em recordant a l'agenda, i vos explicàvem, les entrades valen 10 euros socis, 15 euros no socis. Com que no sabem molt bé en què consistirà aquestes 7 maneres de ser Hamlet, doncs hem fet aquesta telefonada amb Pere Peiró, el tenim a l'altre costat de la línia. Bon dia, Pere, com estàs?
Bon dia.
Gràcies per xerrar amb nosaltres.
Molt bé, encantat de xerrar amb vosaltres.
Igualment. Tenim moltes ganes de riure un poquet per mi aquest diumenge, no? Estem xerrant d'una comèdia.
Estem xerrant d'una comèdia, sí. És una comèdia, tot i que la gent, quan sent Hamlet, Shakespeare, Hamlet, s'assusta, però he de dir que en realitat de Hamlet hi ha poca cosa. En realitat l'obra parla de mi i parla, és un monòleg que jo he escrit i m'he dirigit, és com un tres en un, no? Diguem-ne, i és un espectacle en època de crisi, de 155 i de lo que està passant, i llavors, bueno, pues, és una reflexió damunt la meva professió d'actor. I llavors utilitzo l'excusa de Hamlet per interpretar-lo de diferents maneres en tècniques diferents i fer una mica d'un recorregut per la història de l'actuació. És una obra divertida, és una obra de riure, és una obra que m'enric una mica de mi, m'enric del tic dels actors, del teatre, una mica tot plegat. I és una obra que es va estrenar el mes de juliol aquí a Barcelona, que va estar 3 mesos aquí a un teatre de Barcelona en cartell, i que ara, bueno, i ara he començat una gira que m'ha duit un mes a l'Espai Nou, que ha obert Estudi Cero a Palma, que jo aquesta obra la vaig estrenar en realitat el juliol en el Club Pollença, i que ara, molt amablement, doncs, m'han demanat que la torni a fer, i jo he intentat de la vida, cap allà anam.
O que se'l van perdre, i tenen una segona oportunitat, per no haver haver d'agafar cotxe.
Sí, bueno, primer, o que se'l van perdre, tenen una segona oportunitat de veure-la, i riuran molt, i o que la van veure, tenen una oportunitat de veure com ha evolucionat, perquè és una obra que canvia, o sigui, és una obra que té una part important que és improvisada, i des de que la vaig estrenar a mes de juliol ara he fet tantes funcions i he afegit coses, he tret coses, vull dir que també veuran trossos d'obres que són diferents, i bueno, una mica també com a curiositat per veure com evoluciona una obra d'aquestes característiques en un temps, no?
Però jo admet que no la vaig veure, però per la que he pogut llegir, a veure si ho entes bé. És a dir, veurem com se prepara un actor per interpretar Hamlet en diferents maneres. És que he pogut llegir, no? Que és com si estassis, com si fossin voyers dels teus assajos que estàs mirant. Com seria si Hamlet ho fes en una telenovel·la, a un barri així un poc més canyero, com si ho fes en Marlon Brando? Seria una cosa així, no?
Sí, exacte. Nosaltres ens pensem que un clàssic, quan escriu ja sap que és un clàssic, i això és mentida. O sigui, en Shakespeare quan escrivia per unes necessitats, sobretot econòmiques, i també per una necessitat professional, i també per un desig poètic, no?, de dir certes coses. Però ell no sabia que la seva obra perduraria en un temps i es transformaria i seria el que és, diguem-ne, no? Ell escrivia. Llavors, d'alguna manera, és una reflexió de com un... O sigui, perquè una obra es converteixi en un clàssic, el que ha de fer és ser mantinguda en un temps. Un pantaló Levi Strauss són un pantaló que se van inventar la gent que... O sigui, és un sastre que va fabricar amb tela de l'oneta d'aquestes de les xerretes de l'oeste, va fabricar uns pantalons perquè la gent eren cercadors d'or i se'ls espanyaven, no? I resulta que en lo temps aquests pantalons se converteixen en un clàssic i se duen amb molt diferent... O sigui, les modes passen, però aquests pantalons perduren. I amb en Shakespeare, amb los clàssics passa lo mateix, no? Ho tens, els manté. I per què els manté? perquè són, són textos que funcionen, se poden emmotllar, tenen una, en el seu contingut tenen una universalitat que se pot emmotllar en diferents moments històrics de l'home, no? I llavors resulta que tant serveix ara com serveix el segle XIX, com el d'avui, vull dir que... I per què? I llavors és una mica de reflexió de com és que un text es pot adaptar en un temps modern dient coses que en Shakespeare no li, valia, no li va fer dir, diguem-ne, no?
Això,
tot això en clau de comèdia.
A Serrat 255, també hi ha ja 155, idò.
Sí, bueno, també, com que és una obra que té una part improvisada, doncs també recull una mica... això, una mica en clau de broma tot el que està passant en el nostre país, no?
Com ho va rebre el públic aquests 3 mesos que vas estar al Teatre Neu de Barcelona?
Molt bé. Molt bé, tot i que van ser uns temps difícils i complicats, perquè, bueno, era justament... Jo vaig entrar a actuar a juliol i vaig viure tots els processos, les tessores, o sigui que realment la societat catalana en aquell moment estava una mica convulsa i jo anava a actuar en un teatre pensant, bueno, a qui li interessarà en aquest moment polític que viu Catalunya, que li interessarà una obra que reflexiona damunt de l'actuació i damunt en Hamlet i tot això, no? Però, bueno, resulta que també el teatre té una part de sanadora, no? Diguem-ne, d'aquells moments que te pots evadir quan la realitat és molt complicada, molt complexa i que fa molt, i ens fa patir, doncs, bueno, te pots tancar un teatre i durant un temps evadir-te i riure i entrar dins un espai una mica lúdic i diferent, no? I això jo crec que en el que en determinats moments també cercant, no? Fugir una mica de la realitat.
I que no canviï tant el dia a dia, no? Intentar que hi hagi una mica de normalitat. Si normalment ens agrada anar al teatre dijous, doncs anar-hi igualment, no? Encara que hi hagués tot el que hi havia.
Sí, exacte, sí. El que passa és que, sí, intentar trobar una normalitat en una situació de normalitat, doncs té la seva complicació. És complicat. Però, bueno, això, d'alguna manera, van ser uns moments i tal, i ara, per exemple, la meva experiència és que jo he anat a Estudi Zero, que hi havia d'anar un cap de setmana, i resulta que, bueno, que ha anat molt bé de públic, la gent s'ho ha passat molt bé, i ha funcionat un boca-boca, i hem prorrogat durant... Hem fet 2 pròrrogues durant un mes, o sigui que l'espectacle... Sí, l'espectacle té el seu públic, o sigui que està molt bé, això que m'on anem trobant la gent que fa teatre amb la gent que vol veure teatre, i llavors, bueno, pues, te vas trobant els espectacles contemporanis, tenen la rèmora per una banda, però també la curiositat de que són espectacles que tu no tens antecedents, els vas a veure i te'ls trobes, i llavors t'enamores, els odies, o et desenamores, però això és una part de la gràcia de la seducció d'un text contemporani.
I el públic català i el públic mallorquí són molt diferents?
No. De fet, jo crec que el públic és universal. Durant 15 anys jo he tingut una companyia de teatre. He fet espectacles molt diversos i m'han duit a llocs tan diferents com Àfrica, Llatinoamèrica o països del nord, Dinamarca i Suècia, per exemple, no? I és lo atractiu, lo guapo, lo sorprenent és que el públic riu tots allà on han de... O sigui, també depèn, hi ha públic, potser en un hort són més donats a contenir les emocions i en canvi els llatins són més els agrada més expressar el que senten, no? Però tret d'això les reaccions són molt semblants, reim allà on fa gràcia i ploram allà on sentim la desgràcia, no?
Fa poc un altre actor ens explicava també aquí a la ràdio que la comèdia precisament té un punt de dificultat perquè has de saber deixar l'espai per aquesta rialla que comentes, però no massa llarg, perquè si te passes també doncs sona estrany i a vegades hi ha un públic que riu més aquí i manco allà. No sé si tu el trobes especialment difícil, la comèdia, o t'hi sents a gust?
Jo, la veritat és que per mi és fàcil. hi ha altres aspectes de la composició teatral que me representen més dificultat, però la comèdia no sé, de tenir... A veure, tots tenim com una facilitat per certes coses i dificultats per altres. I també passa en l'actuació. Marlon Brando, quan havia de fer comèdia, era molt complicat per ell, perquè era un actor de caràcter, d'allò que s'ha dit, de caràcter dramàtic. O sigui, era un actor que només callava davant la càmera i tu ja senties que allà hi havia un pas d'un drama, no? I en canvi, altres actors com en Peter Sellers, era un tipus que apareixia davant la càmera i ja només la seva presència ja et feia riure, no? I llavors, bueno, diguem que cadascú, una mica com a la vida, no? Cadascú té facilitats per unes coses i per mi la comèdia no és difícil. I el que té la comèdia és que quan és molt agraït a nivell d'actuació, no? Diguem-ne, perquè crea una energia positiva en el públic i el públic li agrada riure i després t'ho agraeix que l'hagis fet riure, no? En canvi, quan tu treballes cert tipus de drama, ostres, sents el pes del material que estàs treballant i també el pes de la sala i de l'hostia. Que fer riure sempre és un bon moment per un actor.
Mm-hmm. Molt bé, idò, Pere, recordam als nostres oients, 7 maneres de ser Hamlet és aquest diumenge en el Club Pollença a les 7:30 amb en Pere Peiró, Josep Pere Peiró. No sé si vols afegir alguna cosa més.
No, dir-vos senzillament que per mi és un gust actuar en el Club Pollença. Jo, el primer poema que vaig recitar quan tenia 7 anys va ser l'Opi de Formentor en el mateix escenari on actuaré. Llavors, té un aspecte emocional que altres llocs on vaig actuar no té, i després també té la dificultat de que allò que diuen que és difícil ser profet a la teva terra, no teu poble, no? I llavors, clar, jo actuar davant gent que te coneix i que t'ha vist des de petit, o sigui, això també és una cosa estranya, però alhora molt agraïda, no? O sigui, convida tothom, amics, professors meus, familiars, gent que me coneix i gent que no me coneix, a tenir aquest moment de trobada en el Club Pollença.
Vinga, Pere, idò, a veure si s'omple la sala. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.